Bon dia, com esteu?
Bon dia. D'estabilitat meteorològica, al litoral el sol costarà més de sortir entre núvols baixos i a la tarda el vent del sud superarà els 40 km per hora.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 17 de juny de 2024. La Pera en vi sortir el sol fa justament 1 hora i 48 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. La setmana comença amb la presència d'alguns bancs de núvols baixos que, especialment els municipis del litoral, deixaran un cel que es podrà mantenir parcialment cobert fins a mig matí. La resta de la jornada en general serà amb temps força assolellat o mig ennuvolat. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s'ha aliat amb els pescadors i submarinistes per mirar de netejar el mar i també la desembocadura del Ter. A més, l'estació d'autobusos de Palamós tindrà 7 andanes i està previst que hi passin uns 243.000 passatgers a l'any. Veurem tota aquesta obra, el que suposarà pel municipi. A més, hem de destacar que el port de l'Estartit ha inaugurat un punt d'evacuació per atendre els ferits al mar. De seguida ho ampliarem tot, però avui també hem de destacar que recuperarem una entrevista amb la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, Montse Frigola, per parlar del concurs per joves que vulguin crear un curtmetratge de menys de 5 minuts. I a més, com cada dilluns, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I dit això, comencem el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que hem de destacar que el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s'ha aliat amb els pescadors i submarinistes per netejar el mar i la desembocadura del Ter, Anna.
Amb aquesta iniciativa, el Parc Natural ha pogut retirar morts de fondeig que havien quedat inutilitzades, com l'àncora fixada a la boia, on s'amarren les embarcacions, i altres restes i deixalles submarines entre la platja Gran de l'Estartit i la desembocadura de la Gola del Ter. En total han identificat 20 punts on es concentren aquests residus.
I l'estació d'autobusos de Palamós tindrà 7 andanes finalment i està previst que hi passin unes 243.000 persones a l'any.
A més de les 7 andanes en semibateria, tindrà un espai de parada ràpida i una zona d'estacionament d'autobusos en fila davant de les andanes. L'edifici de l'estació inclourà una sala d'espera, una zona de venda de bitllets i espais comercials.
I parlant d'obres i reformes, hem de destacar que el port de l'Estartit ha inaugurat un punt d'evacuació per atendre els ferits al mar.
L'objectiu és atendre persones que hagin tingut accidents practicant submarinisme, així com atendre navegants o persones que practiquen esports nàutics. Aquest any ja s'ha utilitzat 3 cops per treure ferits del mar.
I Calonge i Sant Antoni ha iniciat les obres per crear una placeta a la confluència dels carrers Hospital i Ensem Claver. Es tracta d'una petita plaça pública d'uns 120 metres quadrats que s'obrirà en un solar on antigament hi havia una edificació de la qual avui en dia només en queden alguns vestigis. I en economia hem de destacar que els preus pugen 2 dècimes durant el mes de maig a Girona i l'IPC interanual tanca el mes al 3,4% per la temporada turística. Carla.
Aquest increment es deu principalment a l'encariment dels hotels i allotjaments, més d'un 7,9%, amb l'arribada de l'estiu. Segons l'estadística publicada per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus de la roba i el calçat han augmentat un 2,4% i els del paquet d'electricitat, gas i carburants han pujat un 0,9%.
I Calonge i Sant Antoni activa el servei 24 hores, 7 dies a la setmana a la deixalleria municipal. Per poder accedir a la deixalleria fora de l'horari habitual, es pot obrir aquesta porta d'accés al centre amb un codi vinculat al document d'identitat del titular d'aquesta taxa d'escombraries. I Torroella de Montgrí tancarà l'accés motoritzat al massís del Montgrí a partir d'aquest 17 de juny, és a dir, avui mateix.
La restricció es mantindrà fins a mitjans de setembre, que es coincideix amb el període de més risc d'incendi. A part d'això, també està previst que s'instal·lin 8 barreres mòbils, a part de les fixes que ja hi ha tot l'any.
I encetem la plana cultural perquè torna la 29a Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà, del 19 al 21 de juliol, per omplir els carrers amb més de 40 espectacles i un total de 29 companyies. Una de les apostes per l'edició d'enguany és la inclusió del talent local a la fira, ja que més de la meitat de les companyies són catalanes, un aspecte que també fa més sostenible la proposta. La resta són majoritàriament d'altres punts de l'estat, tot i que n'hi ha també de Regne Unit i França. A més, la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà d'aquest any fa una aposta per les propostes inclusives. I seguim parlant de cultura, perquè el guitarrista Carlos Coronado debuta amb el seu primer disc flamenco mediterrani, Ferran.
Les cançons del músic d'Esclanyà evoquen el paisatge mediterrani i empordanès a través dels diferents pals flamencs. Els ritmes i les estructures flamenques no són més que un marc sobre el qual es construeixen atmosferes.
I abans d'acabar els titulars, hem de destacar una notícia esportiva, perquè el Massi Baster aconsegueix el doblet en una prova de la Copa d'Espanya a Vanilla. Què més en sabem, Carla?
Dues de les corredores de l'equip empordanès han ocupat els dos primers llocs del podi, amb la victòria final d'Ainara Albert i la segona posició d'Ingrid Ruiz, després de completar el recorregut en 2 hores 14 minuts i 46 segons.
I abans de seguir amb el repàs de les notícies, hem de destacar que més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè uns 300 militants d'Esquerra Republicana planten cara a Oriol Junqueras i reclamen una renovació general de la cúpula del partit. Ho han fet a través d'un manifest que ha avançat al diari Nació i que han signat noms capdals del partit. I destaquen 7 consellers en funcions: Laura Vilagrat, Roger Torrent, Meritxell Serret, Natàlia Garriga, Esther Capell, David Mascor i Manel Balcells, i noms de pes com Marta Vilalta, Teresa Jordà, Joan Puigcercós, Ernest Maragall o Ernest Benac, també diversos diputats, senadors i quadres territorials actuals. En un comunicat, aquest grup de republicans demanen una transició que reimpulsi el projecte de partit ara que han tocat fons amb els resultats de les eleccions catalanes. A més, el text també reclama conduir el partit cap a un model més coral i col·lectiu, transparent i amb més participació de la base, l'estructura territorial i dels actius municipalistes. Veurem si hi ha canvis al capdavant d'aquesta direcció o, com a mínim, hi ha aquesta intenció. I bones notícies relativament pels usuaris de Renfe, perquè les línies R3, R4, R7 i R12 de Rodalies recuperen la normalitat aquest dilluns amb les freqüències de pas i trajectes habituals. Segons ha informat Renfe, les simulacions que s'han fet aquest diumenge al tram afectat pel robatori de coure han estat satisfactòries i això permetrà restablir el servei normal a aquestes quatre línies. El robatori del 12 de maig a l'estació de Montcada Bifurcació va provocar incendis en diversos túnels de Barcelona i la interrupció total de la circulació aquell dia, coincidint amb les eleccions al Parlament. Des d'aleshores, els trens han circulat amb limitacions de recorregut i també horàries que, segons Renfe, s'han d'acabar aquest dilluns. En alguns trams no hi ha passat cap comboi des d'aquell dia. Doncs veurem si no hi ha cap retard, ni que sol ser estranya a Renfe, i si realment funcionen de manera completa totes aquestes línies. I hem de destacar que aquest estiu ja hi ha hagut la primera víctima mortal a les platges catalanes, i és que un home de 65 anys ha mort ofegat aquest diumenge al matí mentre es banyava a la platja de Santa Margarida de Roses a l'Alt Empordà. En el moment dels fets hi havia bandera groga per fort tonatge, i és que, segons informa Protecció Civil, l'avís l'han donat a les 12 de migdia als socorristes després de treure de l'aigua l'home inconscient i començar-li a fer maniobres de reanimació. El SEM ha enviat dues ambulàncies ambulàncies i un helicòpter a la zona. Han continuat amb les maniobres, però no han pogut salvar-li la vida a l'home. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les diligències i Protecció Civil insisteix també en la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Recorden que si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar el servei de socorrisme o el telèfon 112. És important recordar-ho i més per evitar aquest tipus d'accidents. I abans de continuar amb el repàs de les principals notícies aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps comencem la setmana al Baix Empordà?
La setmana comença amb la presència d'alguns bancs de núvols baixos que, especialment a municipis del litoral baix empordanès, deixen un cel que es pot mantenir parcialment cobert fins a mig matí. Resta de jornada, en general, en temps força assolellat o mig ennuvolat i temperatura que es mourà entre els 13 graus de mínima i els 27 de màxima a l'interior. A la costa, valors entre 24 i 25 graus de màxima. A la tarda, el vent de component sud bufarà amb força moderada i cops màxims que poden superar els 40 km per hora. Demà, pocs canvis. Es poden tornar a formar núvols baixos o bancs de boira entre la matinada i matí al litoral, si bé en conjunt el sol s'acabarà imposant i acabarà sent el meteor protagonista. A mitjà termini, sembla que dijous el temps serà més insegur, amb descens de la temperatura.
Doncs veurem aquest descens de la temperatura que ens arribarà, com deia l'Albert, a finals de setmana. Serà a veure com afrontem la revetlla de Sant Joan, però de moment gaudirem una mica més d'aquestes temperatures que són una mica suaus encara per l'època estival que hem d'afrontar. Moltíssimes gràcies, Albert, pel repàs de la previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta la Dolors Bassa.
Qui té llibertat i salut és ric i no ho sap. Aquesta és una dita catalana que, si la cerquem al Google, veurem que té 77 recurrències i 36 variants. Pot ser rastrejada des del segle XIX en un munt de repertoris fraseològics d'arreu dels països catalans. Les dites podríem dir que són pessics de literatura que aconsegueixen transcendir les circumstàncies puntuals i preserven vigència durant el temps perquè contenen missatges en què tothom ens podem sentir al·ludits en un moment o altre de la nostra vida. I a més, ens arriben al cor. Són testimonis i resultat d'històries personals i socials, d'idees, raonaments, costums i saviesa popular. Són, en definitiva, el producte de la vida. Aquesta dita ens fa saber i valorar la salut i la llibertat com una riquesa personal que sovint només apreciem quan es perd. De la llibertat us puc dir que en tinc expertesa en saber-la apreciar. Després d'haver estat 1.221 dies tancada en una presó, amb 18 o 20 hores diàries de promitja en una cel·la, sense cap més connexió exterior que uns barrots on veia l'Albera i a dins els llibres que em permetien passar l'estona sense adonar-me de la mida de l'estança. De la salut, aquest darrer temps he estat d'acompanyant a la meva mare. Ha patit una pneumonia i després de passar uns dies a urgències a l'Hospital de Palamós, ens van derivar a la residència Palamós Gent Gran. És en aquests centres sanitaris i socials, orientats a donar assistència a persones amb malalties cròniques evolutives, on t'adones de la importància de la salut a la vida, com d'avui per demà pots esdevenir feliç o infeliç per la teva salut. Malgrat les difícils històries personals en què he conviscut, cal dir que el centre té tots els elements per fer l'estada i el retrobament a la salut el millor i més aviat possible. Des de la cura sanitària, amb grans professionals d'infermeres i metgesses, com la doctora Carme Sabrià, que a més de professionalitat impecable, té un tracte excel·lent, és atenta, amorosa i educada, a una neteja del centre de pulcritud, a una alimentació saludable, que fa que sigui un centre òptim pels pacients de l'Empordà. És per això que he recordat la dita i que caldria que aboquéssim cada dia del món quines són les claus de la nostra felicitat i celebrem-ho sense esperar que sigui la pèrdua la que ens faci adonar-nos de la sort i felicitat que tenim. I si en algun moment fos així, que hem perdut la llibertat o la salut, pensem en una altra dita. No siguis presoner del teu passat, sigues arquitecte del teu futur.
Doncs dues dites que crec que s'han de seguir molts cops al peu de la lletra. Moltíssimes gràcies, Dolors Bassa, per aquesta petita reflexió que a vegades ens faria falta recordar més sovint. I quan passen pocs segons d'un quart de nou, comencem amb el repàs de les principals notícies a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s'alia amb els pescadors i submarinistes per netejar el mar i la desembocadura del Ter. Amb aquesta iniciativa, el Parc Natural ha volgut retirar morts de fondeig que havien quedat inutilitzades i millorar alhora l'estat ambiental de la zona. Anna.
També han pogut retirar les restes i deixalles submarines entre la platja gran de l'Estartit i la desembocadura de la Gola del Ter. Així també eviten que altres elements, com per exemple les xarxes dels pescadors, quedin enganxades a totes aquestes restes, cosa que incrementa la quantitat de residus acumulada. Concretament, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors, s'han identificat 20 punts on es concentren aquest tipus de residus. A més, i de manera posterior, amb l'ajuda de bussos dels centres d'immersió, s'han efectuat diverses sessions d'immersió per poder fer fotos i gravar les restes per avaluar la seva retirada i marcar-les amb boies numerades. Aquest és el primer cop que el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter treballen una acció conjunta d'aquestes característiques. Els resultats s'exposaran més endavant en el marc d'una jornada que també servirà per incidir en l'àmbit de la conscienciació ambiental.
I l'estació d'autobusos de Palamós tindrà 7 andanes i està previst que hi passin 243.000 passatgers a l'any. Si no hi ha cap imprevist, les obres acabaran a la tardor i en total el Departament de Territori de la Generalitat ja ha invertit 2,8 milions d'euros per millorar la capacitat i la comoditat de les línies interurbanes de Girona i del nucli urbà de Palamós.
La nova instal·lació està prevista a la prolongació del carrer d'Enric Vinque i ocuparà una superfície total d'uns 4.000 metres quadrats. A més de les 7 andanes en semibateria, també tindrà un espai de parada ràpida i una zona d'estacionament d'autobusos en fila davant de les andanes. L'edifici de l'estació serà de planta baixa i acollirà una sala d'espera climatitzada amb connexió de fibra òptica i també una zona de venda de bitllets a més de comerç. Així mateix, aquest nou equipament disposarà de panells electrònics informatius dels horaris i incidències i també sistema de megafonia i videovigilància. L'obra inclourà també la instal·lació de panells fotovoltaics per l'autoconsum de l'estació.
I el port de l'Estartit inaugura un punt d'evacuació per atendre els ferits al mar. L'objectiu d'aquesta obra és atendre persones que hagin tingut accidents practicant submarinista, així com atendre també navegants o persones que practiquen esports nàutics, Anna.
Sí, en el que portem d'any ja s'ha fet servir 3 cops per treure ferits del mar. Per crear aquest punt d'evacuació s'ha ampliat el moll central i s'hi ha afegit un nou espai on s'ha construït una rampa per les emergències, també unes escales que faciliten l'evacuació de persones que han patit un accident bussejant o navegant. Fins ara l'alçada del moll estava prevista només per embarcacions de gran eslora, això dificultava l'amarratge de les embarcacions d'emergència normalment que són de petita eslora i calat. Ara, en canvi, aquest nou punt permet desembarcar els ferits del moll de manera ràpida i millorar l'acordonament de la zona perquè els ferits hi puguin rebre la primera atenció. A més, també es guanya temps en l'arribada dels equips d'intervenció perquè tots es dirigeixen a aquest nou punt i es facilita la mobilitat d'usuaris del port i també dels cossos d'emergència a la zona del moll central.
I ja han començat les obres d'urbanització de l'espai lliure situat al carrer Hospital, al centre de Calonge, en la seva confluència amb el carrer Ensem Claver. Es tracta d'una petita plaça pública d'uns 120 metres quadrats que s'obrirà en un solar on antigament hi havia una edificació de la qual avui en dia només en queden alguns vestigis. El projecte vol pavimentar l'espai, il·luminar-lo, plantar un arbre a la zona central, instal·lar un banc i uns suports fets amb els mateixos materials que el banc per al conjunt escultòric Noi i Noia Llegint de l'artista Rosa Serra, que presenta dues peces corresponents a dues figures que llegeixen realitzades en polièster blanc. La plaça s'alçarà sobre una plataforma a la qual s'hi podrà accedir per una rampa per un costat i per uns graons per l'altre. El paviment serà de formigó rentat de tal manera que es pugui veure l'àrid i en sentit longitudinal hi haurà unes bandes formades per maons massissos per recordar les formes que els envans i parets deixen en els terres quan es fan endavant d'enderrocs, una referència a la transició que es produeix en aquest espai del nucli antic i els teixits urbans que apareixen a partir d'aquí. El projecte compta amb un pressupost de 57.400 euros i està previst que s'acabi a finals d'octubre. I parlem d'economia perquè els preus han augmentat dues dècimes a les comarques gironines aquest mes de maig, tancant l'IPC interanual al 3,4%. Aquest increment es deu principalment a l'encariment dels hotels i allotjaments turístics amb l'arribada de l'estiu. Segons l'estadística publicada per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus de la roba i el calçat també han augmentat un 2,4% i el paquet d'electricitat, gas i carburants han pujat un 0,9%. En comparació amb l'any passat, aquests últims són ara un 6,7% més cars. En el contrast, els aliments s'han abaratit un 0,2% durant el mes de maig, juntament amb altres sectors com el transport i els articles de la llar. Què més en sabem, Carla?
L'índex de preus al consum de maig mostra un augment moderat en comparació amb l'abril, que els preus van pujar 7 dècimes de mitjana. Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística indiquen que l'increment a la demarcació ha estat de 2 dècimes. L'augment dels preus de maig s'atribueix principalment a l'inici de la temporada turística. Els preus dels allotjaments, incloent-hi càmpings, hotels i apartaments, han pujat un 7,9%. Això coincideix amb els augments dels paquets turístics i dels bars i dels restaurants. També s'han apujat els preus de la roba i el calçat, un 2,4%, i del paquet de l'electricitat, gas i carburants, un 0,9%. Comparat amb l'any passat, aquests costos són ara un 6,7% més elevats. Tot i això, els aliments i begudes que s'havien encarit a l'abril han baixat lleugerament, un 0,4%, cosa que fa que el cost de la compra sigui un 2,8% més car que l'any passat. Altres productes i serveis que s'han abaratit aquest maig inclouen el transport, menys 0,7%, els electrodomèstics, menys 2,1%, el lloguer dels vehicles, menys 1,2%, els equips de telefonia, menys 1,1%, els mobles i articles de la llar, menys 0,5%, i els llibres i objectes de papereria, menys 0,3%. L'IPC interanual ha pujat 3 dècimes, arribant al 3,4% al maig. Això suposa un retorn a nivells similars als del final de 2023 i principis de 2024. Tot i això, està lluny dels màxims de fa 2 anys, quan l'IPC interanual va superar el 10%. Des de l'estiu de 2023, l'índex ha anat augmentant amb una excepció al febrer, sumant-se als increments interiors.
I anem fins a Calonge i Sant Antoni, perquè la deixalleria municipal ja està operativa 24 hores al dia i durant 7 dies a la setmana. A partir d'ara, els usuaris hi podran accedir fora del seu horari d'atenció al públic habitual, que és de dilluns a dissabte de 9:30 a 1 i de 4 a 7 de la tarda, i els diumenges d'11 a 1 i de 4 de la tarda a 10 de la nit. Per fer-ho, es pot obrir la porta d'accés a un codi vinculat amb el document d'identitat del titular de la taxa d'escombraries. Un cop dins, els panells informatius instal·lats serveixen d'ajuda per tal que tothom aboqui cada residu a la zona on pertoca i, a més, facin un ús adequat de les instal·lacions. Segons la regidora de Medi Ambient, Activitats i Sostenibilitat, Lídia Sánchez, es dona cabuda a tots aquells industrials de Calonge i Sant Antoni i a tota la població qui, per casuístiques individuals, li resulti impossible fer ús del servei de recollida d'escombraries porta a porta. Aquest nou servei forma part del projecte estratègic del municipi Smart City, un projecte de ciutat intel·ligent que disposi de totes les dades possibles sobre els serveis que s'ofereixin i els hàbits de la població de tal manera que permeti prendre decisions més eficients. Altres exemples són el control de més de 5.500 punts de llum a la via pública o la producció d'aigua calenta sanitària que permet un control eficient de possibles avaries i alteracions en el sistema a Calonge i Sant Antoni. I Torroella de Montgrí ha tancat l'accés al massís del Montgrí aquest 17 de juny. La restricció es mantindrà fins a mitjans del mes de setembre, que coincideix amb el període de més alt risc d'incendi. Què més en sabem, Anna?
Amb aquesta mesura es vol reduir el risc d'incendi forestal i garantir la seguretat dels béns i la protecció de les persones que viuen en zones properes al bosc. Està previst que la Brigada de Medi Ambient instal·li 8 barreres mòbils, a part de les barreres fixes que ja hi ha tot l'any. També es col·locaran cartells informatius als principals accessos del massís. Malgrat les restriccions de circulació, l'Ajuntament expedirà autoritzacions a persones o veïns que han d'accedir-hi per motius de residència o de feina. Des del Parc Natural avisen que qui vulneri aquestes restriccions pot ser sancionat amb una multa.
I torna a la 29a Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà del 19 al 21 de juliol per omplir els carrers amb més de 40 espectacles i un total de 29 companyies. Una de les apostes per l'edició d'enguany és la inclusió del talent local a la fira. Més de la meitat de les companyies són catalanes, aspecte que fa més sostenible alhora la proposta. La resta ja són majoritàriament d'altres punts de l'estat, però també n'hi ha de Regne Unit i França. A més, la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà fa una aposta per les propostes inclusives. I és que aquesta edició prioritza la qualitat per damunt de la quantitat, apostant també per la paritat i la inclusió de diversos estils i gèneres circenses. Un any més, l'eix programàtic continua apostant pel circ contemporani i les propostes més arriscades i trencadores, sense renunciar a espectacles de caràcter més popular per tots els públics. Un dels objectius que afronta aquesta Fira del Circ al carrer és la de captar el públic jove. Per treballar aquesta voluntat inclusiva de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà, s'aposten per espectacles inclusius com Revolución de la companyia Teatre sobre Ruedes. Aquest grup, que ve de Madrid, proposa un espectacle format per una pallassa i un malabarista que van cadira de rodes, tractant aspectes com la inclusió de les persones amb discapacitat física als espais públics i privats. Una altra mostra de foment de la inclusió a la Fira del Circ és l'espectacle circense que es farà a les instal·lacions de la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu, per tal que la gent gran que hi resideixi també pugui gaudir d'aquesta fira. En aquesta línia també hi haurà l'espectacle Lenguajes de la companyia Impulsors, que es farà amb llenguatge de signes, per tal que també hi pugui, el pugui seguir el col·lectiu de persones sordes i així fer una fira més inclusiva. Ho explica la portaveu de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà, Eva Gasull.
Com a novetats d'enguany potser diríem que serien aquesta mirada en el circ inclusiu que ens estàvem referint, no? Una mirada en la que trobarem circ on hi haurà una persona amb cadira de rodes, no? On ens farà reflexionar com la discapacitat física també té cabuda, no? en aquest món circense, on el cos precisament és una de les potencialitats, o aquesta introducció d'un espectacle amb llenguatge de signes, no? Podria ser una de les grans novetats.
Aquest divendres al matí es va presentar aquesta 29a Fira de Circ al carrer en una roda de premsa a la plaça Major del municipi, un dels escenaris que més es reforça i que juga un paper fonamental en aquesta programació. I és que, a més de representar aquest esperit de carrer de la fira, acollirà un total de 4 espectacles, entre els quals el que serà el tret de sortida, que enguany s'avança un dia i serà la nit del dijous 18 de juliol. Amb la prèvia feta aquest 18 de juliol, la programació continuarà el 19, 20 i 21 de juliol en diversos espais de la Bisbal. A la vintena d'escenaris que acolliran aquests espectacles cal sumar-hi la Fàbrica de Creació d'Arts Escèniques Brava Performing Arts, que un any més col·laborarà amb la Fira del Circ al carrer de la Bisbal, acollint l'espectacle Ping Pong de Xavi Larrea i allotjant un part dels artistes programats durant els dies de la fira. Un dels grans titulars pel que fa a localitzacions escèniques és la utilització de la icònica Torre Bisbal com a escenari de l'oníric i poètic espectacle de dansa aèria Donde te miro y me veo de Saco de Danza. L'organització defensa el romanticisme que esdevingui escenari artístic, un edifici que no està exempt de polèmica i que no deixa indiferent a cap bisbalenc. Amb la 29a edició d'aquesta Fira de Circ al carrer de la Bisbal, la ciutat s'omplirà de clown, acrobàcies, malabars, equilibrisme, diàbolo, malabars, trapezi o fins i tot pinzellades d'aquesta dansa aèria que comentàvem. Són algunes d'aquestes disciplines artístiques que conformen tota aquesta programació configurada amb més de 40 espectacles d'una trentena de companyies, com comentàvem, majoritàriament de Catalunya, però també d'altres punts de l'estat espanyol i, a més, algunes de França i de Regne Unit. I el guitarrista d'Esclanyà, Carlos Coronado, estrena el seu primer disc Flamenco Mediterráneo. La seva música evoca el paisatge mediterrani i empordanès a través de diferents pals flamencs. Els ritmes i les estructures flamenques no són més que un marc sobre el qual es construeixen atmosferes, oi, Ferran?
L'artista d'Esclanyà parla del seu projecte al programa Així és la vida de Rafael Corbí.
Els diferents pals del flamenc a vegades es basen en ritmes molt, molt concrets, en harmonies, i jo a partir d'aquí jo agafo els elements essencials perquè una alegria es consideri com a tal, i a partir d'aquí tinc la base per construir una cosa pròpia, no? Una cosa molt empordanesa, no? Perquè jo m'inspiro molt en el paisatge.
Coronado suggereix una alzinar a Font Martina, una petita cala a Fandango Mediterrani o una nit de lluna plena Nocturno Tercero. La influència de la música impressionista és forta i també s'incorporen elements jazzístics i de música hispanoamericana. Marc López i Pere Martínez aporten el so flamenc, mentre que el violí de Montserrat Martos representa la part més mediterrani intimista.
Són paisatges solitaris, no? A moltes ocasions. Jo parlo més a l'aspecte de la llum. Per exemple, l'última peça del disc és un nocturn, no? I tornant al sentit aquest impressionista de la música, doncs aboca, bueno, el títol ja parla, no, del que tracto de transmetre. I a l'inspirar-me molt en paisatges, en llum, doncs sempre jugo al contrast aquest, no? De paisatge lluminós i contrasto amb un paisatge que em suggereix, no sé, hora blava, per exemple, nit, i no sé, es contrasta.
Carlos Coronado va començar a tocar a l'adolescència seduït per la música rock. Aviat va tenir la possibilitat de mostrar-se en públic a diferents bandes de jazz i rock i, sobretot, actuant en duet de guitarra i veu. Comença a compondre des d'un principi de forma espontània i això el porta gradualment a endinsar-se en el flamenc. Els ritmes del flamenc van captivar-lo i va començar-los a integrar les composicions. D'aquesta manera va aconseguir donar-li la forma que faltava a les seves cançons, que sorgien amb naturalitat, sempre inspirat pel paisatge mediterrani i empordanès. Actualment té diversos projectes en actiu. Coronado toca en solitari, a duet guitarra i veu amb la combinació de cançó catalana i flamenc i el Trio Tico, un projecte de jazz flamenc.
I el Massive Easter Women's Team de Torroella de Montgrí ha estat el gran protagonista del tercer trofeu Residència Santana del Benilla a Múrcia, a prova puntuable per la Copa d'Espanya de Fèmines Cofidis 2024. Dues de les corredores de l'equip empordanès han ocupat els dos primers llocs del podi amb la victòria final d'Ainara Albert i la segona posició d'Ingrid Ruiz després de completar el recorregut en 2 hores 14 minuts i 46 segons. El tercer lloc ha estat per Olats Market de l'equip Team Tàtica Bike, que ha arribat en 1 minut i 22 segons després. Què més en sabem, Carla?
Susana Pérez, també del Massi Baxter, ha quedat sisena i gràcies a aquest resultat amplia el seu avantatge al capdavant de la classificació general. Paula Blasti, que ha estat cinquena, es col·loca com la millor sub-23 de tota la competició, només superada per Marina Garau. El rendiment global de l'equip empordanès els ha situat al capdavant de la classificació per equips de la prova. Sergi Güell, president del club ciclista Baxter, ha valorat molt positivament el rendiment del Massi Baxter a l'Alpanilla. Estem contentíssims per com ha anat tot. Fem molta feina a cada competició i costa que arribin els resultats, però avui ha anat tot rodat i el resultat és perfecte com teníem previst. Les corredores han fet una excel·lent feina, també l'estaf i el director. L'Ainara i l'Ingrid s'han escapat i han acabat arribant soles. Al darrere, el treball de l'equip ha estat excel·lent, cosa que ha permès que la Susana agafés molts punts de la general i ampliés diferències. Estem molt satisfets. La competició acabarà el proper 13 de juliol amb el GP de León, però aquest diumenge està tenint lloc la penúltima prova amb la disputa de la clàssica de l'arròs a Sueca, València.
Òmnium Baix Empordà ha convocat la segona edició del concurs de curtmetratges de menys de 5 minuts adreçats als joves de la comarca i enguany el tema se centra en la igualtat de gènere. Però per parlar-nos-en una mica més ens visita la presidenta precisament d'Òmnium Cultural aquí al Baix Empordà, la senyora Mercè Frigola. Bon dia.
Bones, què tal?
Primer de tot, m'agradaria preguntar-vos per què vau veure necessari, perquè aquesta és la segona edició d'aquest concurs de curtmetratges, per què vau veure necessari crear, no, aquesta iniciativa i més en una comarca com el Baix Empordà?
Bé, nosaltres projectem totes les activitats que ens venen donades des d'Òmnium Nacional al nostre territori, les intentem adaptar, doncs, a la nostra realitat. El tema de l'audiovisual és molt recurrent, sobretot entre el jovent, i llavors és un públic al que ens acostava una mica d'adreçar-nos, de fer-los conèixer la nostra entitat. Llavors, pensant en, en una eina que ells tenen molt a l'abast i que utilitzen gairebé a diari, que és el mòbil, vàrem plantejar-nos doncs, a fer aquesta mostra de curtmetratge. Per què el Baix Empordà? Perquè és el nostre territori i perquè sentíem aquesta necessitat d'apropar el jovent a la nostra entitat.
I, esclar, estem parlant d'aquest concurs de curtmetratges, però m'agradaria saber quines són les condicions per poder-hi participar, perquè estàvem parlant, no?, de què tracta aquesta temàtica, la igualtat de gènere, però entenc que el concurs, malauradament, no és per tothom, que és per aquests joves, no?, que utilitzen el mòbil.
Són joves entre 12 i 18 anys, que tinguin, bueno, que els atraigui el tema de l'audiovisual i que sentin pues curiositat per editar aquest contingut digital. És un curtmetratge de menys de 5 minuts, per això hem titulat així la mostra, i a partir d'un guió inèdit, original i propi, amb llengua catalana, doncs han de tractar el tema aquesta segona edició de la igualtat de gènere. Ens interessa moltíssim veure quin enfocament hi donen a partir de tota la informació que reben. Els nanos de 12 a 18 anys reben molta informació de tot. Els estem aixecant a informació ja no només des de nivell educatiu, els pares, sinó que a través precisament d'aquestes eines digitals tenen un bombardeig molt gran d'informació. Llavors, poder veure amb aquest temps tan determinat i curt com ells tenen la visió d'un tema, l'any passat va ser del medi ambient, és molt curiós, és molt gratificant i ells se senten molt orgullosos. Llavors busquem això, no?, la il·lusió aquesta de que ells puguin mostrar com veuen temàtiques de l'actualitat, que de fet ells també agraeixen que els tractis una mica doncs dins del col·lectiu de gent gran, no? Guita, què en penses? Preguntar a un nano jovenet de 12, 13, 14 anys, què en penses de temes tan actuals que estan tant a l'ordre del dia? Ells també se senten importants i també se senten que els tenim en compte, no?
Em sorprèn, no?, aquesta visió, no?, d'intentar conèixer aquests temes, no?, des de la visió dels joves, perquè molts cops això no els hi deixem aquest espai, no?, per poder-se expressar. Uh-huh. I celebrem, no?, que hi hagi iniciatives d'aquest tipus. Esclar, no sé quantes persones van participar en aquesta primera edició que es va fer l'any passat, i si voleu superar aquesta xifra en aquesta edició d'enguany.
L'any passat va ser una mostra pilot. Em vam aprendre de com havíem de fer-ho, de quina manera ens havíem d'adreçar als joves. La participació no va ser del tot no va ser una gran participació, però ens va servir per veure de quina manera, aquí, a on, a quins llocs i de quina manera hi podíem arribar. Pensa que són nanos joves, tampoc no tenim tots els drets legals per poder comunicar-nos-hi, eh? Actualment tot està molt vetat, tot està molt, molt capat, i llavors havíem d'aprendre de quina manera. Un cop feta la primera mostra, el jovent doncs, de la comarca va veure en què consistia, i esperem que aquest any evidentment superar el número
de participants
de l'any anterior, sí.
Perquè, clar, esteu parlant de que heu variat, no?, aquesta mena d'aproximació, potser heu après altres maneres, altres tècniques de poder, no?, fer arribar als joves aquesta proposta, que al final és molt interessant per veure com s'expressen, per veure quines idees expressen. Esclar, no sé quines vies heu utilitzat aquest any per fer-s'hi arribar, perquè a vegades, no?, costa una mica.
Clar, accedir directament amb aquests nois és difícil. Llavors, tampoc no tens tota la seguretat que ells puguin accedir a les xarxes socials. Clar, estem parlant de nanos de 12 a 18, els que toquen a 18 anys sí que tenen més via lliure o més permís, entre cometes, doncs del tutor de turno, que és el que controla el tema del mòbil. Però tan petits ens feia por doncs, que això, que si només fèiem servir les xarxes socials per publicitar la mostra, no se n'assabentéssim. Llavors, Hem contactat amb mestres d'alguns instituts de la comarca que els hi ha semblat molt bon projecte i que han agafat la idea, la presentaran, fins i tot acompanyaran en el moment doncs, de decidir de quina manera doncs, enfoquen el treball. I també doncs, a monitors de casals i d'altres entitats que ells doncs, habitualment hi assisteixen. No? Però sempre la visió d'un adult perquè ens faci de canalitzar doncs, la idea que tenim que és completament oberta, neta i sense cap mena de cap més intenció que la que deia fa un moment, no? Que conèixer què pensen la gent jove de temes d'actualitat i que ens coneguin com a entitat cultural, no com uns senyors polítics que van a darrere d'alguna cosa, sinó una entitat cultural que l'única cosa que vol és fer conèixer la llengua, aconseguir a través d'aquests projectes una cohesió social i fer arribar doncs, l'estima que tenim per la nostra cultura i pel nostre país i el nostre territori a tothom, joves, grans i no tan grans, vull dir.
Sí, perquè parlant del català i de la cultura catalana i més entre el col·lectiu de joves, no sé si podem dir que estem una mica en crisi,
sí.
Perquè esclar, feines com la que feu des de la vostra entitat és molt important per treballar, no, el català, perquè aquesta llengua doncs segueixi viva, perquè al final no, és això, és un enriquiment, és cultura, és a més una manera, no, de que tenim algunes persones aquí a Catalunya d'expressar-nos, esclar. Aquesta lluita aquests últims anys ha estat més complicada perquè estem veient, per exemple, es comenta moltíssim que al pati de les escoles el català, no, el seu ús cada cop és més baix.
És com que no està de moda, no?, que diuen ells. La moda és el que ells veuen doncs, a internet, els youtubers, els influencers. Fins ara, el 99,9% tot això els hi arribava en castellà. I per tant van canviar el xip, no? Perquè no puc parlar castellà, perquè no, si està de moda, entre cometes, perquè si aquesta persona que jo admiro o perquè canta o perquè el seu discurs m'agrada, m'enganxa, no l'he de traduir, no? Però, per sort, són eines i són persones i són tipus de comunicació que molt poc necessitem molt poc perquè canviï també aquesta qüestió. Llavors, només que hi hagi un influencer que ho faci 100% en català, un grup de música com va ser l'estiu passat els Tiets que varen, dic ells perquè són els que ara m'han vingut al cap, però això el que ens ajuda a que el jovent, aquests nanos joves, canvin el xip també ràpidament, no? Llavors ara sí que estem veient un petit canvi, estem parlant ara, m'enfoco molt amb la gent jove, però sí que estem veient un petit canvi perquè sí que estem veient que hi ha influencers, que hi ha comunicadors i que hi ha youtubers i tots aquests canals que segueixen que estan canviant el català, que han entès que si ho fan en català també poden triomfar, no?
Per tant, el camí a seguir ha de ser una mica aquest, no? Fer arribar més català de maneres diferents que potser de les que havíem estat fent fins ara.
Exactament. Sí. Vull dir, l'escola ha estat molt matxacada, l'escola ha sigut bueno, l'ull de totes les denúncies i maneres d'intentar acabar doncs, amb una llengua, no? Bueno, doncs busquem els canals que ells segueixen, les famílies. Moltes vegades les famílies són famílies nouvingudes, que sí que han tingut una primera intenció d'adaptar-se a la nostra llengua, però llavors, si han vist que no la necessitaven, ja perden aquesta il·lusió i aquest esforç. Llavors, si nosaltres, a través de la cultura, a través doncs, de la llengua, els hi fem entendre que és una riquesa que tenim nosaltres en aquest país que els hem acollit o que hi convivim tots, perquè al final tampoc es tracta d'anar dividint sectors. Som els que estem vivint a Catalunya, ens adrecem a qui viu a Catalunya perquè estimi la nostra terra i el nostre país, no? Llavors el català, per els sectors que ens volen anul·lar com a país, la llengua és l'eina més fàcil, no? De fer-nos mal.
Ho estem veient, vull dir, és l'ordre del dia.
És la feina, és l'eina més ràpida que tenen per fer-nos mal. Per fer-nos mal i per canviar la manera de que la gent vegi de lo ric que és, ja no només parlar el català, que és que és un respecte cap al país allà on te vius, sinó que la riquesa de parlar diferents llengües. És que si ho enfoquéssim d'aquesta manera, d'entrada, no com una obligació, sinó de fer-los entendre que és la riquesa d'una cultura, potser, doncs, bueno, de fet és el que fem, sí. Òmnium i altres entitats, i qui realment doncs, estima el país, però jo crec que ens hem de relaxar tots una mica més, que no hem de perdre la dignitat com a catalans i que no hem de perdre l'ús de la llengua catalana perquè ens enriqueix a tots.
Perquè, esclar, per aquells qui vulguin participar, ens hem anunciat una mica què cal fer, però m'agradaria saber més o menys quant de temps tenim, no?, per entregar tots aquests curtmetratges i, a més, el premi, que crec que pot interessar bastant, eh? Vull dir, és un premi interessant. Jo quan l'he vist dic, ostres, llàstima que no tenim 18 anys ja.
Ja. Doncs mira, els curtmetratges s'han de presentar de forma anònima abans del dia 31 d'octubre. Es poden fer de dues maneres. Presencialment a la nostra seu, que està a l'Avinguda de les Voltes. Ai, ara no recordaré el número.
Crec que era número 7.
Número 7. A la Bisbal d'Empordà, que està oberta, la seu està oberta tots els divendres de 11 a 1 del matí. O poden fer-ho arribar de manera digital. Això és fins al dia 31 d'octubre. El dia 7 de desembre és el dia que es coneixerà el guanyador, perquè celebrem la mostra en el Teatre Mundial també de la Bisbal.
Que es podran veure els curtmetratges, no?
Allà es projecten els curtmetratges i allà hi han dos premis. El premi que dona un jurat especialitzat en temes audiovisuals, de comunicació, i que donen ells, i que és un premi únic del jurat. I llavors hi ha el premi del públic, que el públic assisteix el dia de la mostra, vota in situ el curtmetratge que més els ha agradat. El primer premi consta d'un mòbil d'altes capacitats òptiques, i el segon premi és material, doncs, digital, audiovisual, doncs, per a poder editar i poder, doncs, remenar, doncs, el tema de l'edició de curtmetratges.
Doncs són premis molt interessants, sí, per a aquells que vulguin experimentar una mica, per trobar, no?, aquell tastet, no?, de fer un curtmetratge, i a més és aquesta proposta que permet, no?, als joves tenir veu. Doncs deixem això apuntat, haurem d'esperar el mes de desembre per veure-ho, perquè oi tant, sí, digues.
Deixa'm afegir que jo no he explicat tota la part tècnica que comporta, doncs, l'edició d'aquest any, però ja les bases estan penjades a la nostra web, a la web d'Òmnium Baix Empordà, i allà hi ha, doncs, ajuts tècnics i fins i tot hi ha algun detall, no?, doncs, que els pot ajudar a poder fer l'edició.
Doncs deixem tot això apuntat també. Recordem, no?, que a partir del mes de desembre hi haurà aquesta mostra a la Bisbal d'Empordà, ja ho deixarem també anunciat, però també us donem les gràcies per haver vingut aquí a explicar una mica més la proposta i, a més, no?, a convidar tots aquests joves inquiets a participar d'aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies a Mercè Frigola per haver vingut i per ser aquí.
Gràcies a vosaltres per acollir-nos i per fer-nos aquesta estona.
Bon dia i benvinguda a Maria Teresa Calabús, perquè avui és un dia una mica trist, una mica tristó, i perquè, ostres, ens acomiadem d'aquesta secció dels dilluns. La setmana que ve, dilluns no hi ha supermatí, que és festiu. Bon dia, bon dia.
Hola, molt bon dia. És bueno, que també podem, és ambivalent la situació, contents perquè sigui Sant Joan i festa.
Sí, exacte.
No? I bueno, i tristes perquè ens perdem el programa.
Sí, sí.
Sempre devem poder recuperar edicions anteriors, i si ens entrevem les ganes a buscar-vos, no? Vull dir,
exacte.
Hi ha la web de la ràdio i podem començar a buscar, a veure trossos de programes que ens hagin agradat, no?
Exacte. I és que ara ja estava pensant, ja estava fent les comptes i això, i dic, ostres, avui és l'última secció que fem aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, parlant una mica de llibres, i dic, ostres, que ràpid m'ha passat tota la temporada, i ara recopilant totes les recomanacions de llibres que hem fet i de projectes i iniciatives relacionades amb la lectura que hem fet al llarg de tot aquest any.
Hem acumulat coneixement, informació,
exacte.
Vull dir, agafem-nos-ho bé, agafem-nos-ho bé.
Oh, i tant. I per acabar, no?, aquesta temporada amb bon peu, esclar, quines recomanacions portes avui? Com podem acabar? Començar l'estiu amb bon peu?
Mira, podríem fer una recomanació general, que és la de visitar llibreries,
Sí.
Si algun dels nostres oients també fa vacances on comença, a vegades pot ser molt interessant visitar llibreries, no tant ja per amb la intenció aquesta de si es vol comprar el llibre sí, però no necessàriament per comprar, sinó també per veure la proposta del llibreter, la manera en què destaca, no?, uns títols més que altres, perquè sí que tots els llibreters, segurament en aquests moments, el 80 o 90% dels títols de les llibreries són iguals a per tot. Però la nostra capacitat de destacar-ne uns més que d'altres, perquè d'aquest en fem pila i l'altre doncs és a l'estanteria, i poder a vegades per desconeixement d'haver llegit o no,
clar,
per qualsevol motiu, no? I llavors aquesta proposta del llibreter també sedueix una mica, o també fa veure, doncs, no sé, coses noves o coses diferents, I res, això, una recomanació estiuenca, la de visitar llibreries, i després també, no ho sé, la de triar segons l'època. Vull dir, també sempre diem que és bo llegir segons la situació vital de la persona.
Sí.
Si teniu unes vacances llargues, d'aquelles que podeu disposar de 2 o 3 hores lliures, i si agafeu un llibre llarg, saber que podeu anar avançant, doncs aprofitem-ho, perquè els llibres gruixuts ara, en el tipus de vida que estem portant, ens fan por, o sigui, jo m'he donat compte com a llibretera que quan ve algú diu, ostres, 500 pàgines, per més lector que siguin, és a dir, encara que llegeixis una hora diària perquè ja tinguis aquest costum, s'estimen més un de 300 pàgines que un de 500. Passa, jo penso, per això, per la precipitació de la nostra vida actual.
I mira, mira que hi ha llibres bons, perquè, mira, justament ahir va sortir la nova temporada de La Casa del Dragón, de Joc de Trons.
Sí.
I sincerament, opinió personal, estan molt millor els llibres, trobo, que no pas la sèrie, perquè la sèrie fa uns canvis que no m'agraden gaire, per tant.
Clar, és que saps què passa? Que això també és un costum molt, 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 molt extens, el de comparar, i jo ja fa molts anys que he deixat de fer-ho, perquè
considero
que són dues coses totalment diferents. I són diferents perquè no es pot fer amb cinema i amb imatge el mateix que es pot fer amb una escriptura. D'entrada, no sé, una emoció, per exemple, no?
Exacte.
Les emocions no es poden transmetre. Pot ser una mirada, pot ser un d'allò, pot ser una, no sé com dir-te, una reserva, un... En fi, no sé si m'explico, els bons actors es mouen molt poc, però el bo dels que... Espera't un moment, que tinc una trucada.
La trucada aquesta intrusiva que a vegades passa.
Sí, perquè, clar, com que tenim els mòbils i tal, si està comunicant el fixe, es posen en el d'allà.
No, però bueno, esclar,
això
és la feina que teniu els llibreters, que n'hi ha molta,
sí,
que i més ara amb la temporada d'estiu aquí al Baix Empordà, em sembla a mi que treballarem, perquè a vegades ve algun lector desorientat i fan falta la feina dels llibreters per orientar-lo.
Em sembla que sí. I llavors això, per una banda això, i per altra, no sé, assignatures pendents, o... I si no... Sí, és el contrari. Si en comptes de tenir temps i tal, llavors es viu en família, tens els nens que normalment estarien a col·le estant amb tu, resulta que sí, volen jugar, esteu a la plaja, mira papa, mira mama, mira què faig. I tot el rato estan així, llavors, bueno, doncs tu, escolta, un munt de lladres i serenos,
home,
que estigui ben escrit i que engresqui, que també és fantàstic, saps? Mm-hmm. O jo què sé, o romàntic, algú que els hi agafi, no importa.
Home, mira, ara romàntic és una bona excusa, perquè fa poc ha sortit és que ara va de sèries, perquè ara surt tot, la segona part de la tercera temporada dels Bridgerton, i
sí,
la veritat és, la saga és ben lleugera, ben ràpida, ben sí, senzilla, i, sí, i per qui vulgui una lectura romàntica i fàcil de fer passar,
sí, bueno. I ja m'agradaria saber què tal les novel·les de l'autora, perquè mira que la tercera part de Bridgerton, l'última part de la tercera sí, part, ja cada pifiada, ja me perdonareu,
sí,
no,
no
vull
no
cap espòiler, però
històricament no és gaire fidel, ja ho admetem, però...
No, li quedes de pasta de moniato, com veus a la idea dels guionistes, sí, perquè s'ha sí, de contentar molta més gent. Bueno, com sigui tot això, que al final no us parlaria de cap llibre, sí que en porto un.
Ah,
i en porto un amb la idea de recuperar o de recordar aquella frase del Cucut que ens agrada molt, que és: les millors històries primer es llegeixen. Mm-hmm. Hi ha molta, molta, molta gent, fins i tot nosaltres llibreters, que no sabem que una bona pel·lícula ve d'un bon llibre, mm-hmm, val? Sobretot quan parlem de clàssics de Hollywood. Quina us vull dir avui?
Ui, ui, ui.
La Reina d'Àfrica. La novel·la de Humphrey Bogart amb la Catherine Hepburn, que tu poder no l'has vista, perquè ja quan parlo amb joves com vosaltres ja no dono per suposat res.
No l'he vist, no l'he vist, però em sona.
Bueno, en Humphrey Bogart és un home que té un Òscar, em sembla, per aquesta pel·lícula. La Catherine Hepburn està extraordinària. Ja són una mica grans, no són actors joves, guapos i tal. Ja tenen una edat. I és la història situada al Congo, en el moment en què els alemanys, Primera Guerra Mundial, els alemanys han ocupat el Congo, s'han extès fins a l'Àfrica, i rasen una població on hi ha un capellà catòlic amb la seva germana, que l'ajuda amb totes les feines de l'església i a tenir-li el dinar fet i les típiques feines que feien les dones al costat dels capellans en aquella època. Llavors els arrasen, maten a tothom, i la Catherine Hepburn, en aquest cas, que ja és un personatge que es diu Rose, aconsegueix anar-se'n amb un home que fa de com d'enllaç, de compra-venda de producte, amb una barcassa que va pel riu. I aconsegueixen escapar, i se'ls hi fica la dèria en el cap de que volen enfonsar un vaixell alemany que hi ha a les costes del Congo. Aquest és l'argument curt de la pel·lícula. La gent de la meva edat l'ha vist tothom. La meva germana, per dir-vos una cosa, l'ha vist com 25 vegades, perquè cada vegada que fan a la tele se la mira, vull dir, allò...
Pel·lícula de diumenge.
A mi no, sí, no, és obligatòria, és a dir, és igual que te sàpigues, hi ha guion, parts del guió sencer, vull dir, si la fan se la mira. I això, ha sortit en el Cercle de Viena una col·lecció imprescindible per qui li agradin els clàssics i la bona literatura. Ara ja parlem de tota una col·lecció d'un editorial, i vaja, una delícia, o sigui que us ho diré amb cuidado.
Sí, perquè hem d'acabar, perquè avui sense hem consumit el temps.
Títol del llibre: La Reina d'Àfrica, igual que la pel·lícula, que va ser fidel en el títol del llibre. L'autor, Forrester, C.S. Forrester, un senyor que el 27 d'agost, igual que jo, farà 125 anys.
Home,
que va néixer. Jo no en farà 125.
No, exacte, és el que estava pensant.
El 27 d'agost farà 125 anys que va néixer, i l'editorial és el Cercle de Viena, de l'editorial Viena, està clar, i una traducció de Marc Donat, que també l'hem de destacar com a fantàstica i molt, molt fidel.
Ostres!
Que aquesta és la nostra lectura proposada, un clàssic d'aquests que semblen actuals, perquè malgrat l'entorn, Primera Guerra Mundial sí, i tal, tot el que hi passa empatitzem totalment amb els protagonistes.
Ai, doncs deixem aquesta recomanació super apuntada i a més amb bon peu per començar aquesta temporada d'estiu. Desitgem, com sempre, que us vagi molt bé a la llibreria Cucut, que gaudiu molt d'aquest estiu, de tots els turistes que ens visitaran i també d'aquells lectors fidels que són d'aquí del Baix Empordà, que també visitaran la llibreria, i ens tornem a retrobar la temporada que ve.
Perfecte. Esperant això, doncs també us abraço tots.
Oh, i tant. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Adéu.
Adéu-siau, adéu.
Matí de dilluns amb cel parcialment ennuvolat, alguns municipis, especialment del litoral, per la formació de núvols baixos. En general, més sol la resta de jornada i cap a l'interior, on la temperatura màxima assolirà els 27 graus. A la tarda bufarà vent de component sud en cops de 40-50 km per hora. Demà pocs canvis, en general predomini del sol, amb alguns intervals de núvols entre matinada i matí. Dijous, canvi de temps, amb lleuger descens de la temperatura i increment de la inestabilitat.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i ens tornem a retrobar demà al matí a les 8. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.